Són les 10 del matí.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més a la veu dels animals i la natura. En primer lloc us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, fets i amistats destacables amb els animals, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui amb la Berta Caballero, biòloga i conservadora d'artròpodes al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb qui parlarem d'un perjudicial pesticida. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies. Programa 433, dotzena temporada, La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Els veterinaris demanen ser forenses per defensar els animals. El col·lectiu de veterinaris reivindica poder aconseguir el reconeixement de l'especialitat de forense, cosa que els ajudarà a determinar in situ si un animal ha estat víctima d'un maltractament, d'una negligència o d'una manca d'atenció sanitària. Es tracta d'una disciplina que la llicenciatura de veterinària no contempla, ni amb una estructura formal ni tampoc amb una formació reglada específica. Actualment, els que volen cursar-la només tenen alguns cursos formatius no homologats, o l'opció d'adquirir-ne a poc a poc coneixements mitjançant pràctica directa i alguns casos concrets dins de la seva professió. La presidenta del Col·legi de Veterinaris de Tenerife, Maria Luisa Fernández, ha explicat aquests dies que la veterinària forense té una funció similar a la de la medicina forense. El seu objectiu és elaborar informes tècnics que puguin ser presentats davant de la judicatura per dirimir les responsabilitats en aquells casos que involucrin el maltractament o bé la mort dels animals. Fernández considera que sense aquesta figura molt més especialitzada, els professionals veterinaris queden força limitats a l'hora de presentar casos en els tribunals. Com a solució, ha proposat d'implementar alguns torns d'ofici que garanteixin la disponibilitat de veterinaris forenses per fer les valoracions al lloc dels fets. Actualment, la tasca recau en agents de cossos policials que, malgrat fer una tasca encomiable, no tenen cap coneixement tècnic ni especialitzat. La Llei Estatal de Protecció i Benestar dels Animals, que és en vigor des de fa un any, menciona la creació d'aquesta figura veterinària professional. Encara, però, no s'ha establert el marc legal que és necessari per fer-la operativa. Institucionalitzar la veterinària forense és crucial per enfortir la protecció dels animals en l'àmbit judicial. Més coses. Les abelles deixen la ciutat per anar-se'n al camp. Més de 30.000 abelles que voltaven per les zones urbanes del municipi de Viladecans, al Baix Llobregat, viuen ara enmig de boscos i de prats agrícoles al petit poble de Riner, al Solsonès. Aquest curiós trasllat forma part del projecte Redicat, una iniciativa que ha posat en marxa l'Associació d'Amics de les Abelles, consistent en recollir els eixams d'abelles que hi ha en els edificis urbans i traslladar-los a terrenys agrícoles de les zones rurals. D'aquesta forma, es vol potenciar la pol·linització natural i afavorir la biodiversitat, en paral·lel a ajudar a recuperar les poblacions d'abelles que es troben en greu declivi, sobretot per l'ús constant i abusiu de pesticides dins d'un sistema d'agricultura cada cop més intensiva i industrialitzada. Joan Solà, l'alcalde de Riner, ha assegurat que el projecte estableix un vincle entre les zones metropolitanes i els pobles rurals, dues realitats de població molt diferents. Ha exposat que retirar aquests eixams dels edificis de ciutats, que sovint causen malestar entre els veïns, i traslladar-los cap a d'altres municipis que vulguin ser receptors d'abelles, és un petit gest que contribueix a salvar aquests insectes i a tenir uns bons aliats repartits pels camps de conreu. L'Ajuntament de Riner, en aquest context, estan prenent ja algunes iniciatives per informar de la tasca tan crucial que duen a terme les abelles, una feina que és la base per poder desenvolupar milions de plantes alimentàries. La Diputació de Lleida ha anunciat també els darrers dies que s'afegeix al projecte. Vol dur abelles de ciutat cap a una finca d'arbres fruiters a Maials, al cantó sud de la comarca del Segrià. Es calcula que un 35% dels cultius mundials depenen actualment de les abelles. La seva extinció comportaria desequilibris greus al conjunt dels ecosistemes del planeta i per a tots els éssers vius. Redicat és un projecte important i necessari, i tant de bo que es pugui estendre a molts altres municipis. Sens dubte, posa el seu gra de sorra per salvar a les abelles. I acabem amb alguns consells a tenir en compte per la nostra llar nadalenca. Ja són aquí les festes de Nadal i moltes llars preparen la decoració perquè pugui estar tot a punt. El pessebre, el tió o l'arbre de Nadal, entre altres, en són elements fonamentals. Cal comptar, en aquest context, amb certs consells per tal de fer aquesta ornamentació d'una manera respectuosa també amb el medi ambient. Recordem que tallar avets o collir grèvol és prohibit. Són espècies protegides que es poden comercialitzar sols si procedeixen de cultius o de països on és permès d'acollir-los, i així tot han de dur sempre el segell de certificació d'origen. També cal estalviar l'ús de molsa per tal de guarnir els pessebres. Com a planta, en el seu medi natural, forma un refugi immillorable per petits invertebrats i protegeix el sòl del bosc de l'erosió i de la dessecació. Pot ser substituïda, per exemple, per diverses fulles seques, per escorça, per serradures tenyides, per la sorra o per paper. És un petit gest molt senzill d'aplicar amb què pot contribuir-se fàcilment a protegir els ecosistemes vegetals. Els agents rurals estan realitzant tasques diverses de vigilància a les zones forestals per evitar infraccions. Inspeccionen també mercats, botigues i fires per comprovar d'on provenen els diferents vegetals. La recol·lecció i la venda d'aquests elements és regulada per la llei. L'incompliment en comporta sancions administratives.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els elefants són l'espècie terrestre més gran i que es troben emparentats amb els manatís? Els elefants africans i els asiàtics es diferencien per la mida del seu cos i les seves orelles i perquè els ullals, en el cas de l'espècie asiàtica, només els desenvolupen els mascles. Dotats d'una extraordinària memòria, els elefants són capaços de recordar i emmagatzemar molta informació mitjançant l'ajuda del seu desenvolupat sentit de l'olfacte. Utilitzen una àmplia gamma de sons i infrasons per expressar les seves emocions i comunicar-se entre ells fins a distàncies de 8 quilòmetres. Així mateix, identifiquen i recorden les veus humanes, especialment quan van associades a algun perill o amenaça. La compassió, l'adopció, l'autorreconeixement, l'afecte, l'angoixa i la tristor són algunes de les seves capacitats emocionals que manifesten davant de diferents situacions. Viuen en grups familiars i matriarcals, socialment molt cohesionats, ajudant-se i solidaritzant-se entre ells en situacions crítiques i de perill. El període de gestació té una durada de 22 mesos i és el més llarg entre els mamífers. En funció de les circumstàncies ambientals i la disponibilitat de l'aliment, les femelles són capaces de retardar el seu cicle reproductiu. Malauradament, les poblacions d'elefants van disminuint i continuen sota la perpètua amenaça de ser perseguits i exterminats per la caça furtiva que practiquen els humans esperonats pel comerç del marfil dels seus ullals. S'ha de crear consciència perquè el marfil continuï sent dels seus legítims propietaris, els elefants, i es deixi de practicar aquest comerç cruel i absurd que implica el patiment i la mort d'un dels més grans i emblemàtics éssers del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetacea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què podem fer per ajudar a conservar els cetacis als nostres mars?
A nivell particular, podem fer molt més del que pensem. Per exemple, podem reciclar i reutilitzar, que està molt bé, però l'essencial és reduir el nombre de residus que generem cada família, no? És a dir, evitar envasos innecessaris, aquests envasos de plàstic d'usar i tirar, escollir els productes més sostenibles a nivell mediambiental que trobem al mercat. També un altre punt molt important és no assistir als delfinaris ni empreses de delfinoteràpia o que ofereixin activitats de nedar amb dofins en recintes. Practicar turisme responsable, si fem albiraments de cetacis amb alguna empresa turística, assegurar-nos que respectin els animals, no banyar-nos amb cetacis, que a part de que està prohibit, és que no ho hauríem de fer mai. No donar de menjar als animals i que no s'apropin perillosament als animals, no? Una altra forma d'ajudar-los seria reduir o eliminar el consum de peix. I si es consumeix, assegurar-nos que les tècniques de pesca per capturar aquests animals siguin les més sostenibles possibles, la mida que sigui l'adequada, no siguin massa petits i que el peix no estigui protegit o que estigui amb sèria baixada a la seva població. Sempre que veiem alguna acció que va contra aquests animals, s'ha d'avisar, perquè els organismes competents s'han de fer càrrec de la situació. Si veiem un cetaci avarat a la platja, sigui viu o sigui mort, amb un comportament anormal també hauria de ser, trucarem al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Recordem que els cetacis al Mediterrani són animals protegits.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Estem en uns dies que tenen que ser de descans, de reflexió i de convivència. Nosaltres us felicitem posant uns talls de cançons que els recordin. Escolteu When a Child is Born, canta el Frank Mercader, i I Will Be Home for Christmas, que interpreta la Gemma Recoder i el Manu Guix.
When a child is born, a silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the worlds of doubt crumble, toss and turn. This comes to pass when a child is born. A principios del año próximo habrá una noche de millones de estrellas y saldrá la luna, una luna llena que nos iluminará el buen camino a tomar. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true, sometimes, soon, somehow. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A ray of hope flickers in the sky. Tiny stars light the way up high. All across the land, dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes.
when a child is born.
Escolteu Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG EGEDA. Temps per a l'entrevista. Parlem avui d'una de les afectacions més greus quan parlem de diversitat biològica al nostre entorn, que ha tingut lloc especialment des d'aquells temps de la Revolució Verda, en què el camp, la ramaderia i l'agricultura van experimentar modificacions a nivell industrial i es va introduir l'ús massiu aquí de pesticides, precisament d'una d'aquestes substàncies, d'un insecticida. Volem parlar avui d'un nou estudi que hi ha hagut, i ho fem amb la Berta Caballero, que és doctorada en Biologia per la Universitat de Barcelona i també encarregada de recerca en Ecologia d'Insectes al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Berta, en primer lloc, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, portes temps també al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, no?, i com a conservadora d'artròpodes, crec.
Sí, fa 12 anys que treballo aquí i, bueno, intentant gestionar el dia a dia una col·lecció de 2 milions d'insectes que feina tenim.
2 milions d'exemplars, déu-n'hi-do, eh?
Sí, no està malament.
No està malament. També convidem a la gent, evidentment, que pugui veure, observar tota aquesta feina que es fa també des del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Parlem d'aquest article de referència, en concret d'un insecticida, com dèiem. Lambda, cialotrina, és un insecticida, diguem-ne, que en principi és d'un ús força extens a la Unió Europea,
Plius,
també a casa nostra, i ara parlarem exactament d'on s'utilitza, en quines dosis, com i què. Però aquest estudi el que determina, i ara ens ho explicaràs més específicament, bàsicament és que no és només nociu per les espècies que en principi ha estat fabricat per matar, sinó que també pel seu entorn, no?
Sí, malauradament, molts aquests insecticides no... Perquè abans hi havia el DDT que ho matava absolutament tot, inclosos els vertebrats. Ara, diguem que han aconseguit fer uns insecticides que els vertebrats, en principi, no els ataquen. El que passa és que continuen tenint un ampli espectre de què maten. Llavors, maten tot el que siguin bitxos en el sentit general. Això vol dir insectes i altres artròpodes, o sigui, aranyes, miriàpodes, vull dir, és que gairebé cau tot. Mm. Diguem que no, molt dirigits no van.
Aquest estudi que us dic, el podeu trobar també a la revista, s'acaba de publicar, la revista Science of the Total Environment, és una revista de recerca en medi ambient, especialment en tots els camps, l'atmosfera, la hidrosfera, la biosfera. És un estudi realitzat per la universitat, liderat per la Universitat Jagellònica de Polònia i participació també del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, de la UB. Per situar-nos, i tu ens ho definiràs millor, què és exactament la lambda xelotrina?
És un insecticida d'ampli espectre, un neonicotinoid, vol dir que és un nicotinoid sintètic. Vale? Les nicotines es troben al medi natural, o sigui, hi ha plantes que fabriquen de manera natural nicotina, i que molta, vull dir, són plantes que els ataquen poc els insectes en general, serien tots els crisantems, les margarites, i són plantes, són bàsicament compostes. Llavors, es va esbrinar que aquestes plantes que eren, que fabricaven aquests nicotinoids, doncs estaven bastant més protegits que altres plantes que no els fabriquen. D'aquí es va començar a fabricar això, nicotinoids sintètics, i la lambda-xelotrina forma part d'aquesta gran família d'insecticides que tenen un ampli espectre d'espècies diana.
En principi es diu que aquest insecticida no és un compost que no afecta, és una llarga cadena de molts, de molts elements. Ara no entrarem més en química, com tots els insecticides o biocides, però que no ocasiona, diguem-ne, lesions o danys a mamífers i que es descompon molt fàcilment, en un o dos dies, per efecte de la llum. Aquesta, almenys, són les dades, diguem-ne, oficials que hi ha sobre aquest insecticida i que, per tant, en principi, estava bastant controlat o era poc tòxic per l'entorn, no?
En teoria, sí.
I tot això ho heu desmentit vosaltres. Evidentment, heu fet tot un estudi que es basa en agafar i en prendre mostres de diferents països europeus, en aquest cas de més de 50 espècies, no? I a partir d'aquí us heu anat administrant una dosi diferent d'aquesta insecticida, entenc. Explica'ns una mica aquest procediment.
Els procediments són estandarditzats, vol dir que quan es fan estudis d'aquest estil es fa servir un protocol semblant. La idea és que hi ha 10 rèpliques, o sigui, fas 10 vegades el mateix test i el que es testen són 5 dosis, 5 concentracions del propi insecticida, a part d'un control. O sigui, de pensar que d'alguna manera hem sacrificat 60 marietes, ¿vale? Era una de les espècies, la marieta de 7 punts, 60 individus amb condicions diferents. ¿Vale? Cadascuna s'individualitza i es posa en un pot. D'aquests 60 pots, 10 pots no hi havia res a dintre, i aquestes 10 individus després els vam alliberar, després dels 3 dies de seguiment estaven correctes, estaven bé, estaven perfectes, i els altres 50 doncs, no van tenir la mateixa sort. Perquè tots ells, independentment de quina fos la dosi, van morir, o sigui, no... les dosis anava des d'un 0,8%, vull dir, una cosa que en teoria és com molt poc, a un 200%. O sigui, considerant que la dosi que s'estudia és la dosi recomanada en el camp.
Clar, perquè, per exemple, aquest insecticida s'aplica, o es té entès que s'aplica en dosis baixes, pel que fa a altres també químics que s'utilitzen al camp, no? Entre 5... o 30 grams per hectàrea, vol dir que són dosis baixes. Però, és clar, si vosaltres l'heu provat a dosis baixes i afecta a tots aquests insectes, vol dir que fins i tot amb aquestes dosis, evidentment, és nociu.
Sí, tant si apliques la dosi... O sigui, ja no cal que se te'n vagi la mà i apliquis una dosi per sobre. Si apliques la dosi recomanada, és letal, i si apliques això, gairebé un 1% de la dosi recomanada, també és letal. O sigui, això vol dir que el nivell de toxicitat és molt elevat.
Tenint en compte els llocs on s'utilitza, que és bastant ampli, no? I tenint en compte aquests resultats, no? Que al final, amb un només 5% de la dosi, doncs ja afecta moltes espècies, la meitat, em sembla que acabeu concloent vosaltres, i si s'utilitza la dosi recomanada, és a dir, el 100%, doncs ja afecta pràcticament el total d'aquestes espècies, no? Quina afectació té, exactament, per la diversitat biològica pel seu entorn?
Doncs que posa en compromís el control biològic, present i futur. Perquè, d'alguna manera, estàs matant a tots els enemics naturals que et poden controlar la plaga que tens ara o les plagues que vindran. De manera que... Vull dir, la idea era això, treballar tots els, a 5 països i on cadascú pogués posar les seves espècies més comunes o més abundants. Evidentment no són comunes perquè hi ha diversos països europeus que són molt més freds, llavors no. Llavors hi havia un ampli ventall d'espècies simplement perquè tots nosaltres aportàvem les espècies com més habituals, que són les que són responsables d'aquest control biològic. Mm. I clar, la mala notícia d'això és que aquestes espècies que són les més habituals de control biològic són especialment sensibles a aquest insecticida. Per tant, cada cop que apliquem aquest insecticida als camps de colza, estem comprometent els cultius futurs que vindran, perquè el nivell de plaga pot ser molt elevat i no hi haurà ningú que la controli.
És un insecticida utilitzat en molts cultius, advocat, all, cotó, bròquil, blat, ceba, etc, etc, sobretot en cultius, com deies, de colza, de blat, també, o d'olivera, on vosaltres ho heu provat. Aquests 5 països als quals fem referència, on, diguem-ne, que s'ha col·laborat en aquestes mostres, són Portugal, el Regne Unit, Alemanya, Polònia i també l'Estat espanyol. Entenc que aquí a casa nostra s'utilitza també de manera extensa.
Aquí s'utilitza especialment amb la colza. Jo al camp de colza fa anys els trobava preciosos i els hi agafen mania. Perquè s'hi apliquen masses coses. Vull dir, és un perill. Crec que la colza s'hauria de replantejar si realment la podem plantar. Uh-huh. Si implica que després hem de posar tantes coses, crec que la colza hauria d'estar sobre la taula el debat de si plantem colza o no.
Clar, nosaltres hem parlat moltes vegades, i parlem, evidentment, d'agricultura, no? Però de vegades no som o podem no ser conscients, especialment en el camp dels pesticides, perquè tu t'hi dediques més, no?, en aquest món dels insectes, especialment. Però, és clar, el coneixement sobre què apliquem o no apliquem no és gaire extens. De fet, aquest estudi concret, el vostre, en aquest camp és pioner, no?
És que no hi ha gaire estudis d'aquest nivell. És una cosa bastant sorprenent, perquè... Ens hi juguem al futur d'això, de tot el que s'implica polinització i control biològic, que són serveis als ecosistemes bàsics, que en un sistema on estigui ben conservat i tinguis uns bons marges, ocorre sense que ni te n'adonis, però quan empobreixes molt el sistema passes a no tenir fruits perquè no hi ha polinitzadors, o passes a tenir molts problemes amb plagues perquè d'alguna manera els enemics naturals han desaparegut. Bueno, és un tema seriós, és un tema que s'hauria d'estar analitzant de manera sistemàtica. Primer perquè, a més, en el camp, tal com es fan les proves en el laboratori quan un producte es posa al mercat, no és correcte. No és correcte perquè es fa servir l'abella de la mel com a espècie model. I l'abella de la mel, evidentment, no té res a veure a tots els enemics naturals que després acaben controlant les plagues. L'abella de la mel és una espècie estranya, en sentit que és colonial i que, a més, ja fa segles que la manipulem. Abans era una manipulació així més directa i ara és una manipulació genètica. Però tant per una cosa com per l'altra, no és un bon model. No és una altra espècie, una espècie que tingui un comportament extrapolable a la resta d'espècies que trobem en el medi natural. Llavors, no... Jo entenc que quan has de fer rèpliques i has de fer un estudi i posar al mercat un insecticida, doncs deus haver de tastar molts animals i llavors és la manera fàcil de poder-ho fer, no? Mm. Perquè després no és tan fàcil saber que tots aquells animals que estàs sotmetent a aquell tractament són exactament aquella espècie. Aquí està la dificultat de l'estudi, també. Vull dir que abans de sacrificar les bèsties ens va tocar passar-los per lupa vius, ¿vale?, per tenir clar que era aquella espècie que no estàvem barrejant espècies. Això al context mediterrani és complicat, perquè aquí tenim moltes, moltes espècies diferents, amb la qual cosa jo entenc que els laboratoris ho facin fàcil, però ens hem de replantejar el sistema.
Tornem ara a aquest punt clau, que dius, perquè és clau, evidentment, el que és l'avaluació i la regulació. Però abans, i parlant de totes aquestes espècies, en concret, aquest insecticida, diguem-ne, quina espècie o quines espècies va adreçada i quines espècies heu trobat vosaltres que també afecta, almenys alguns tipus, alguns exemples d'aquestes espècies que també pot afectar?
La llista d'espècies per les que va adreçada és llarguíssima. Això ja indica que no és gens especialitzat. Mm. Perquè tant per pugons com per mosca blanca, per mosquits, hi ha una llista immensa d'espècies a les quals s'adreça aquest insecticida. Ja només per això, i la divergència de grups i diversitat de grups pels quals va adreçada, ja indica que no pot ser que sigui un insecticida
sigui inòcupa que fem. Només veient això, ja.
Per tant, veiem que aquest espectre és molt ampli, que després, evidentment, afecta també a marietes, aranyes, predadors de puces o mosques, predadors naturals, que al final és allò que s'ataca, no? Que d'aquesta manera ja, diguem-ne, que no caldria utilitzar insecticides o pesticides, no? Si es permet la vida d'aquests animals que també controlen aquests altres que poden afectar d'alguna manera les plantes, no? En això es basa l'agricultura regenerativa, altres sistemes dels quals nosaltres parlem i que serien la solució a tot aquest desastre del qual estem parlant avui. Deixa'm recordar que som la veu dels animals i la natura, que parlem amb la Berta Caballero, membre del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i també d'aquest equip de recerca que ara mateix, bé, recentment ha tret un estudi que fa referència a la lambda quialotrina, un dels insecticides més usats a la Unió Europea, també a casa nostra, i que, com hem dit, afecta moltes espècies i que ara s'ha trobat que especialment no només a les espècies diana, sinó també a tot el seu entorn. Parlaves de l'avaluació, Berta, i aquesta avaluació bàsicament és un tema de, bé, d'avaluació de risc ambiental, no?, que es porta també des de la Unió Europea i que es fa de manera incorrecta, segons deies, perquè, és clar, només s'agafa com una espècie o algunes espècies diana per calcular el risc que pugui tenir aquests insecticides.
Bueno, sí, crec que d'entrada és com molt lògic, no?, que hauria de ser multitaxa. Vol dir que hauria d'haver-hi un ventall d'espècies amb el qual es testi aquell insecticida. No pot ser que només es basi en una sola espècie. I si aquesta espècie, com ja he dit, és així d'estranya i peculiar, menys. Per tant, hauria de ser... Hi ha coses d'aquestes que cauen com pel seu propi pes, però no ho sé, no deuen ser tan lògiques. Vull dir, no deuen ser tan fàcils de resoldre, no ho sé, però hauria d'haver-hi un grup d'espècies d'una manera que es facin servir per tastar nous productes. I espècies, precisament, que tinguin nínxols ecològics diferents. Que hi hagi un depredador, que hi hagi un polinizador, que hi hagi... D'una manera... uns quants representants de les diverses estratègies tròfiques que són essencials i que d'alguna manera sí que poden estar aportant informació de si aquell producte realment és tòxic o no.
I com pot ser que la regulació, en aquest cas europea, 2009, de productes de protecció de les plantes al mercat, sobre l'acceptació d'aquests productes, d'una banda digui que bé, que un producte no hauria de tenir efectes no desitjats pel medi ambient, i de l'altra digui que s'accepta o pot ser provat si el seu ús, diguem-ne, no afecta precisament i específicament aquesta espècie, les abelles de la mel, eh?
Jo crec que són aquelles coses que s'escriuen per fer content a tothom.
Clar.
Però que quan s'analitzen ben analitzades es veu que no són certes.
Sí. I com es pot canviar això? Perquè, és clar, de quina manera aquests estudis com el vostre poden incidir en que tota aquesta regulació canviï?
Haurien d'incidir, perquè estem posant el dit a la llaga. Estem posant el dit a la llaga que en un moment de l'equilibri d'espècies i de pèrdues de funcionalitat no ens podem permetre continuar apretant l'accelerador i anar ruixant sense mirar quina és la conseqüència. Per tant, evidentment, vull dir, per això l'hem fet, l'estudi. L'estudi està emmarcat i és un projecte europeu que hi ha darrere, eh? Vull dir, on es valoraven diversos serveis de l'ecosistema. I el projecte ara és acabat, però l'EcoStack era com un projecte marc que intentava treballar diversos aspectes, no?, de com, d'alguna manera, garantir les funcionalitats dins l'agricultura. I una de les vessants era això, era aquest paquet que era de pesticides. Però, vull dir, evidentment, jo crec que aquí s'han d'invertir esforços i que el nostre estudi no sigui l'excepció. Vull dir, haurien d'haver-n'hi molts més, perquè de productes estan en debat i que la intuïció diu que poden portar problemes, n'hi ha bastants més.
Clar, perquè per posar en context de la gent, ja has dit que n'hi ha pocs, però jo no sé si hi ha més equips de recerca, diguem-ne, que actualment estiguin tocant aquesta línia amb un o altre pesticida, i de quina manera això pot incrementar-se, també.
N'hi ha molt pocs. La gent que estigui treballant amb això, n'hi ha molt pocs. I a mi em sembla que en un moment com ara és estrany que n'hi hagi molt pocs. A part que hi ha un altre factor, que ja no cal alertar tothom, però un altre factor que és que els productes del camp interaccionen entre ells. Això tampoc es testa quan es posa un producte al mercat. Vull dir, no testes que en el mateix camp aquell senyor hi ha posat l'herbicida i que després posa un aglomerant i que no sé què, perquè les poques dades que hi ha sobre això també és força alarmant. Vull dir, insecticides o fungicides que en principi no porten una gran toxicitat, quan en el camp es combinen, el resultat és letal.
Quan parlem de pesticides estem parlant de tots aquests productes químics, per qui vagi una mica més perdut, tant fungicides com insecticides, en aquest cas, adreçats doncs, als insectes, o als herbicides, adreçats a plantes no desitjades, no? Per tant, tots tenen una espècie diana, una espècie focus, s'utilitzen massivament des dels anys 60. Evidentment, nosaltres hem exposat moltes solucions aquí al programa, totes aquestes maneres de gestionar la terra d'una manera natural, sense necessitat de productes químics, però avui volem fer el foc en aquest estudi perquè clarament ens diu que un herbicida, un insecticida en aquest cas, que es creia innocu o una mica més lleu o més suau, no? D'ús absolutament comú i aprovat, doncs és letal. I per això estem parlant amb la Berta també, i per això et preguntem, i especialment també en aquesta difusió que es pugui fer d'aquest tema, no només el tema científic, sinó a partir d'aquí, quines mesures reguladores s'haurien de començar a prendre.
D'entrada, fer uns testos, insisteixo, amb un ampli ventall d'espècies. No pot ser que l'abella de mel sigui el model. D'entrada, això hauria de caure, hauria de canviar. Mm. Perquè, si no, no sé què juguem. Estem jugant a fer veure que ens importa el medi ambient, però després ens és igual. Clar, ens hi juguem al futur, eh? Mm. Jo tinc fills i m'agradaria deixar-los el planeta una mica millor del que està.
Que puguin viure, no?, de manera una mica decent. I quan parlem de tot això, evidentment, i tu que et dediques especialment amb el camp dels insectes, la diversitat d'insectes, nosaltres tenim dades, evidentment, les són públiques, no?, es poden buscar, i les últimes diuen que les darreres dues dècades el descens en la diversitat d'espècies d'insectes és d'un 2,5% anual. Això vol dir que cada any poden desaparèixer unes 25.000 espècies d'insectes. Els insectes són una classe on hi tenim representats a 1 milió d'espècies que estiguin descrites. Això no vol dir que se'n van descobrint o se'n van descrivint de noves. Tot això, gran part de culpa, la tenen aquests contaminants?
Jo crec que és un combinat. Ara mateix és un còctel. És un còctel d'urbanització a tot arreu, fragmentació de zones naturals, desaparició de marges, pesticides, canvi climàtic amb el que implica a nivell de disbauxa de temperatures i de pluviometria. Jo crec que hi ha un combinat que no ens està ajudant gens, evidentment, però bueno, és com el planeta està com... Jo crec que s'ha donat l'alerta d'aquestes desregulacions i aquesta pèssima gestió del territori que estem fent. Mm. És un conjunt de coses. No n'hi ha un de sola. No n'hi ha un de sola, vull dir, no... Però jo crec que no estem assumint que la Terra no és nostra, que és un llegat i que, d'alguna manera, hem de deixar espai a les altres espècies. Vull dir, tothom és important aquí. No pot ser que anem amb aquesta supremacia absoluta, amb la qual, bueno, jo crec que són símptomes. Són símptomes de que ens hauríem de replantejar el model.
I al final, potser, Berta, també hem de fer veure que tot això afecta, si som més egoistes o perquè la gent, diguem-ne, que ho tingui més present, ens afecta a nosaltres, afecta a l'espècie humana.
Oh, i tant. Perquè sé que els insecticides són innocus, jo, disculpeu-me, però no m'ho acabo de creure. T'ho dic perquè hi ha proves de que el glifosat, que és l'herbicida per antonomàcia, hi ha proves de que d'alguna manera el glifosat es relaciona amb càncers. Per tant, si l'herbicida, que està més lluny de nosaltres, hi ha incidència i hi ha estudis, jo no tinc clar que els insecticides, que al fons ja ataquen espècies que són més properes a nosaltres, que siguin tan innocus, jo no sé si t'ho compro.
Doncs no us ho dic jo, que ens podeu catalogar com a més activistes. Evidentment, l'ADA és una associació de defensa dels drets dels animals, en aquest cas, no? I hem parlat moltes vegades d'aquests nous models i en contra de tot aquest model d'agricultura o de ramaderia industrial. Us ho diu avui i us ho ha explicat també la Berta Caballero, membre del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on tornem a convidar-vos també a consultar més dades, a observar les seves col·leccions, per què no, i aquest nou estudi que especialment ataca, bé, detecta les veritats sobre aquest insecticida, sobre la lambda quialotrina. Berta, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui.
Moltes de res. A vosaltres per convidar-nos.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant Nadales. És un recull d'un disc promogut per Luz de Gas. Encara que es canti en anglès, està fet a casa, i molt ben fet. Escolteu ara a la popular cançó Jingle Bells, que, a l'estil de New Orleans, ens ofereix la vella Dixieland. I per finalitzar, We Wish You a Merry Christmas, amb l'actualitzada versió que li dona en Miquel Plata. A tots i a totes, animalons inclosos, que passeu uns bons Nadals. Fins a la propera, si Déu vol.
We wish you a Merry Christmas. Oh, bring yous a filly pudding and a cup of good cheer. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a
amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Bretanya. La Bretanya va ser una gossa Golden Retriever que va formar part de l'equip de gossos del rescat en els atemptats del 11S a Nova York l'any 2001. Aquesta va ser la primera tasca com a gossa de rescat. Tenia només 2 anys quan ella, junt amb la seva posseïdora, van ser destinades a la zona 0 del World Trade Center. Durant 2 setmanes van estar cercant supervivents, sense descans, entre els milers de tones de runa. Malgrat el seu esforç, no van trobar-ne cap. La presència de la Bretany, així com la de molts altres gossos de rescat que hi van participar, suposà una gran ajuda, especialment als bombers, que s'hi sentien recolzats i reconfortats per la seva incansable tasca i fidel suport. La Bretanya va estar durant 9 anys en actiu dins de les Forces Especials de Texas, participant en diverses catàstrofes com l'huracà Katrina i el de Rita. L'any 2014 fou condecorada per la policia de Nova York amb el Hero Dog Award, premi al gos heroi, de l'American Humane Association. Després de jubilada com a gossa de rescat, va continuar col·laborant com a gossa d'assistència en les escoles amb nens amb problemes d'aprenentatge en la lectura, tasca consistent en romandre al costat dels nens, escoltant-los mentre llegeixes en veu alta, per augmentar la seva pròpia confiança i per millorar la seva lectura. La Bretany va morir als 16 anys, va ser acomiadada i amb tots els honors pel cos de bombers de Texas, que la consideraven una veritable heroïna.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Sabies què? Els dragons o dragolins poden emetre diferents sons per comunicar-se entre ells i que es mouen amb tota facilitat, inclús cap per avall, per tot tipus de parets verticals i llises, encara que siguin de vidre? Per aconseguir-ho, pressionen sobre els seus dits dotats de làmines adhesives, expulsen l'aire i els transformen en petites ventoses succionadores. Els seus ulls romanen sempre oberts i, en cas de perill, si han de fugir o enganyar els seus enemics, poden desprendre's de la seva cua. Aquests petits rèptils de la família dels jacònids, coneguts en castellà com salamanqueses, es troben distribuïts per les zones càlides d'arreu del planeta. Viuen en espais naturals i també en poblacions, ciutats, edificis i, quasi sense que ens adonem, ens fan companyia. Prenen el sol a primeres hores del matí, s'amaguen fins la nit, cerquen focus de llum i romanen quiets per capturar amb molta habilitat mosquits, mosques, larves d'arna i altres insectes dels quals s'alimenten. A la conca mediterrània, i concretament a Catalunya, trobem el dragó comú i el dragó rosat. Com tants d'altres animals en èpoques passades de més ignorància, els dragolins han estat víctimes de la persecució per falsos mites i superxeries. El cert és que aquests tímids i prudents veïns, grans netejadors naturals d'insectes, són inofensius i desenvolupen el seu positiu protagonisme dins de la complexa natura.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem del Parc Vallparadís. On està aquest parc?
Doncs és el Parc Central de Terrassa, que està comprès a la vall dels torrents de Vallparadís i Montner. Vallparadís és un dels parcs urbans més grans de Catalunya, el pulmó verd de Terrassa, i ha esdevingut l'escenari de moltes activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca el Festival de Jazz de Terrassa.
I què hi trobem, aquest parc? Com està estructurat? A veure...
Hi trobem un estany que funciona com a piscina a l'estiu, un auditori i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el castell de Vallparadís, el centre de documentació i museu tèxtil, la Casa Bauman i els hospitals de Sant Llàtzer i de la Mútua de Terrassa.
I de la vegetació?
Està formada per roures, alzines, faig, cirerers i plantes arbustives.
I jo us diré que de la fauna més comú que hi habita, doncs a part de les aus urbans, com colons, pardals, merles, verduns o garses, degut a la seva proximitat de Terrassa a la Serra d'Ubac, també hi troben lloc per viure diverses aus rapinyaires, com per exemple els mussols i les òlibes, i també petits mamífers com són els ratpenats i les musaranyes.
I podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament de Terrassa, www.terrassa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel...
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte, de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.